On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Nosaltres som esportistes.
Som manites.
Som artesans.
Som genials.
Protagonistes de les nostres vides.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un divendres al mes a les 11 del matí a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat. Amb Catalònia Grup Creativa.
Nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené. Clown,
with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. La veritat és que no sé si vull cantar molt o no, perquè les circumstàncies, com ja tothom sap, fan difícil poder parlar d'arts escèniques sense parlar d'anul·lacions. Però què hi farem? Això és el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat, i seguirem fent el programa explicant coses. Hem de començar per dir que l'entrevista d'avui es va gravar el dimarts. I era, és amb la mezzosoprano Anna Hessler i el director titular de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Josep Ferrer. El concert que estava previst per demà, divendres, s'ha anul·lat. Però jo penso que que va conversar, la visita una mica a la trajectòria de la mezzosoprana és vàlida exactament igual. Per tant, seguirem posant aquesta entrevista perquè aquest concert, tot i que s'ha anul·lat, com deia, està ja ajornat el dia 14 del mes vinent. Per tant, per una banda tenim un ajornament, per altra banda tenim ja que l'Orquestra Simfònica Sant Cugat actuarà el 14 de maig, no del mes vinent d'abril, sinó el 14 de maig. Per tant, i com sempre, abans... L'homilia de Molta Comèdia. Avui parlarem del sector cultural diu prou per dignitat i reclama el 2% d'un pressupost que ara considera indecent. En aquest cas, aquest text no l'havia escrit jo, però el vull posar en antena perquè penso que és respon perfectament a les moltes vegades que jo he parlat d'aquesta consideració. Les administracions públiques, els polítics en definitiva, no veuen la cultura com un fet absolutament necessari, tot i que se n'omplen la boca. I, per tant, llegiré que la nova plataforma Actua Cultura, formada per la gran majoria del sector cultural català, ha reclamat aquest dimecres, vol dir dimecres passat, que es destini a la cultura el 2% del pressupost que aprovi el govern. El sector de les arts escèniques, de l'art, de la música, l'audiovisual i els llibres s'han unit per primera vegada en una plataforma per evidenciar la manca de consideració respecte a la cultura per part de les institucions i dir prou per dignitat davant del 0,67% del pressupost que s'hi destina actualment. Una dotació que considerem injusta i indecent. Els representants es reuniran amb el vicepresident del govern, Pere Aragonès, per demanar-li un canvi de paradigma envers la cultura que es tradueixi en un 2% d'aquests pressupostos en no més de 3 anys i la plataforma idearà accions imaginatives, contundents i dilatades en el temps en cas de que no es compleixin les seves demandes. La plataforma assegura que el 2% és el mínim per tenir una cultura digna, una xifra àmpliament demanada al Parlament de Catalunya per diferents forces polítiques i que respon a la mitjana dels països de la Unió Europea. La màxima aportació pública va ser el 2008, quan es va destinar l'1% dels pressupostos de la cultura i amb les retallades posteriors s'ha arribat a aquest 0,67 actual. Aquesta xifra és un se me'n fot la cultura. Naixem amb la idea que la nostra feina serà llarga. Hem de ser un país normal. No estem demanant res extraordinari, sinó que en el nostre entorn té França, Itàlia, Àustria, Holanda, Bèlgica, i ha assegurat Joan Sala, portaveu del sector del llibre. L'han acompanyat amb aquesta presentació Isabel Vidal, representant de les arts escèniques, Joan Anton Maragall, de l'art, Eva Faustino, de la música, i Montserrat Bou, del sector audiovisual. I formen part d'aquest col·lectiu l'Associació d'Empreses de Teatre, ADECTA, l'Associació de Companyies de Teatre Professional, CIATRE, l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics, APECAT, l'Acadèmia Catalana de la Música i l'Associació de Sales de Concerts, ASAC, Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers, Associació Plataforma d'Arts de Carrer, Productors Associats de Fonogrames, PAF, el Gremi de Galeries d'Art, Art Barcelona, el Gremi d'Editors, editors.cat, la Cambra del Llibre, el Gremi de Llibreters de Catalunya, Productors Audiovisuals de Catalunya, PAC, Catalunya Film Festival, el Gremi de Cinemes de Catalunya i Productes Audiovisuals Federats PROA. Només per acabar, voldria dir que l'Ajuntament de Sant Cugat també s'està estudiant, també s'estava estudiant, sembla, un augment del percentatge per aplicar-ho en la cultura en general de la ciutat. Perquè tinguem idea, de totes maneres, de vegades com es mira aquest aspecte cultural, diguem que en el pressupost, l'últim pressupost presentat pel govern i aprovat recentment pel govern actual de coalició, la cultura, l'efecte cultural, el ministeri, es titula, el teu títol és Actividades Recreatives, Cultura i Religió, i és un 1,1%. Si us plau, i religió, en fi, seguim amb el nostre. Estem escoltant Anna Hessler interpretant Canción de cuna para un negrito de Xavier Montsalvatge, I volia recordar-vos que aquesta entrevista que ara sentireu amb l'Anna Hessler, la mezzosoprano i el director titular de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat es va gravar abans de que se sapigués que aquest concert que s'havia de fer demà no es farà. Però penso que el contingut val. I per tant, aquí teniu l'entrevista amb Anna Hessler i Josep Ferrer. Demà divendres, al Teatre Auditori de Sant Cugat, tindrem un concert amb l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat i la Anna Hessler. I avui tenim l'oportunitat, la sort i l'alegria de poder tenir precisament aquí aquesta mezzosoprano nascuda a l'Havana, Cuba, però Sant Cugatenca. Benvinguda, Anna.
Gràcies, moltes gràcies.
I també tenim nosaltres en Josep Ferrer, director titular de l'Orquestra Sinfònica Sant Cugat, que en aquest cas no el dirigirà, però segur que està darrere de tot el que suposa aquest concert. Seguríssim. Josep, benvingut.
Hola, què tal?
Anna, volia començar per explicar als oients que tu vas néixer a Cuba, com deia abans, però que, sí, d'alguna manera, pràcticament vas arribar molt petita a Sant Cugat.
Molt petita. Els 5 anys els vaig complir aquí. Ja vaig arribar amb 4 anys a Sant Cugat, Valdoreix i després Sant Cugat, tota la família. Vam arribar de Cuba, però primer hem viscut un any a Andalusia, perquè la família de la meva mare estava entre Andalusia i Madrid, i després l'any següent ja la família va voler venir a Catalunya i estem aquí des de l'any 70.
Déu-n'hi-do.
Des de l'any 1970.
Tu ja ets una santcugatenca.
Sí.
Bé, aquí ja saps que Sant Cugat es diu molt allò que si els santcugatens són o no ho són, segons els anys que fa que
sí,
hi siguin,
sí,
però jo crec que ja és una santcugatenca. I per tant estem parlant de talent santcugatenc, que sí, el que ha passat és que s'ha fet internacional.
Uh-huh.
Com vas començar a pensar que la música per tu i el cant era el que volies, sí, fer?
Em sembla que molt aviat, molt, de molt petitona, ja. Jo era la típica nena cantarina. El meu pare cantava molt bé, tenia una maquíssima veu de baríton. Era músic, de fet, de jove, el que passa que sempre es va dedicar a la pintura de forma professional, però com passa molt a Centre Europa, que la gent fa molta música, i encara que ell no venia d'una família ben estable i no va tenir oportunitat d'estudiar mai a cap escola ni acadèmia, va ser autodidacta i tocava el violí i la viola i ho feia molt bé. Va tocar en diverses orquestres, moltes orquestres de càmera, feia molta música de càmera a Suïssa i després també a la Sinfònica de Cuba, quan va arribar a Cuba per casar-se amb la meva mare. O sigui que era un músic molt... tenia un oïdo absolut. O sigui que realment hi havia una condició natural molt gran aquí. Però jo no li vaig sentir mai a la vida tocar el violí i la viola. Ja quan la família arriba a Sant Cugat, que jo era tan petitona, quan vaig arribar a Espanya tenia 3 anys i mig, doncs no, el meu pare ja no tocava, ja no feia música.
Però diguem que el teu pare, Rudolf Hasler,
sí,
que ha sigut anomenat fill predilecte de Sant Cugat fa,
sí,
poc temps,
sí,
i que, a més, un pintor extraordinari, pel meu ús, pintor, això que en diuen, realista, però que, en canvi, des del punt de vista de qualitat, per mi ha sigut extraordinari. Josep.
Què tal? Com estem?
Home, jo volia saber que tu ens expliquessis una mica com va sorgir aquest concert, com es va construir.
Mira, nosaltres fem una programació anual, que ens agrada que hi hagi variació, i teníem dos temes pendents. Un era l'Anna, que ja feia temps que pensàvem que teníem que fer un concert amb ella, perquè no pot ser que una persona important com ella i que fa concerts arreu internacionalment, doncs que no el tinguéssim aquí. I d'altra banda, doncs també vam buscar l'oportunitat aquesta, que és una programació, doncs que poder posar la veu, no? Poder posar un concert amb una soprano. I llavors el dubte que teníem era si fer un concert, perquè quan programes un concert amb el tema de les veus, jo tinc una idea, que no és del tot meva, però i és que hi ha un públic de música sinfònica i un públic d'òpera, diguem-ne, no? Per dir-ho d'una manera molt senzilla, el públic que va al Liceu no acostuma anar a l'Auditori de Barcelona. El públic que va a l'Auditori de Barcelona no acostuma anar al Liceu, perquè, d'una manera molt simplificada, el públic simfònic és un públic, diguem-ne, més d'instruments, més de música en general, no? I, en canvi, el públic d'òpera és més públic de veus. Donen la veu, donen... O sigui, tu vas al Liceu i hi ha una interpretació meravellosa de l'orquestra i de tot. I el punt culminant de que el tenor fa el do de pit, li falla el do de pit, la gent surt del teatre... I això ha sigut un segon de 4 hores de concert. Diu, ostres, avui no ha anat gaire bé. I ha anat perfecte. El que passa que ha sigut una nota. I llavors nosaltres teníem aquesta cosa i vam pensar, a veure si podem fer un concert amb l'Anna Hassler i que pugui agradar. Això també és un perill, eh? A vegades allò que agrada a tothom no agrada a ningú, però en aquest cas agradarà a tothom. Un concert que hi hagi una combinació entre música simfònica i música d'òpera, no? I llavors vam estar pensant molt i al final, doncs, d'acord amb ella, doncs, hem fet un concert amb això, amb que hi ha una part que és d'òpera i una part que és música més simfònica, com és el Pidgin de Grieg, però amb intervenció d'una mezzosoprano. I llavors és un concert, jo crec...
Amb una gran part...
Sí.
Solveig, que és
una
cosa
extraordinària. Sí, però vull dir que és un concert que no és l'òpera pura, sinó és un concert que és simfònic amb intervenció de la veu. O sigui que la veu fa com té una intervenció que no és...
tan protagonista, però té unes parts molt belles, molt maques.
Té unes parts i té unes introduccions musicals. Vull dir que és un concert que jo crec que és força original i força interessant, no només per la seva participació, sinó també per el mateix concert, que és un concert molt, molt, molt variat, i amb això, amb una primera part, que és tota una única obra que comença amb diferents parts del Pidgin de Grieg, que és una obra absolutament, diguem-ne, espectacular i comercial i coneguda per la gent, amb la intervenció seva, i després la segona part ja és més el tipus de programa que es diu obertures i àries d'òpera, que és una obertura i després una ària, o sigui, una cosa variada. Jo crec que serà un concert molt, 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 molt bonic, molt interessant pel públic.
Aquesta segona part tenim Verdi per una banda, Pietro Mascagni per una altra, i Antonín Dvořák, que també hi ha una peça també fantàstica, que és la cançó de la Lluna de Rusalka, que això és
l'àrea més vella que hi ha.
És bellíssim.
De soprano.
Dintre de la teva... Jo penso que una de les teves característiques, Anna, és, pel que jo he vist i però he escoltat i vist, és la versatilitat.
Sí.
És a dir, és difícil encasellar-te en un tipus determinat de música, perquè passes de Schubert, sí, tranquil·lament, doncs a Haftar,
sí,
per dir alguna cosa.
Sí, sí, sí.
I clar, això és un salt mortal quasi dintre de la música. Quina és la... Què et porta amb aquest tipus de...
Em sembla que és una barreja de circumstàncies vocals, però també penso que, no sé, l'intèrpret la veu és un mitjà. La veu és un mitjà com pot ser un violí, un piano o el dirigir també. Un és un mitjà de la música, d'una obra que ha creat una altra persona, i un connecta, ha de connectar i poder tenir aquesta capacitat de transmetre-la a altres persones, no? I per això s'ha de viure, s'ha de connectar en principi, i em sembla que aquesta connexió em passa en molts àmbits. M'agrada moltíssims repertoris, no només l'òpera. No em considero gens una cantant d'òpera, que en tot cas sempre hi ha una frase que sempre repeteixo perquè em sembla que no l'oblidaré mai, de la gran Victòria de les Àngels, que ha estat tan lligada a aquesta ciutat, que va dir: vull ser recordada com una cantant d'elit que també cantava òpera. Imagina't quin grau de sensibilitat. Jo no diria ni modèstia ni res, perquè això significaria pensar que l'òpera és més important que un lit o que una obra simfònica, i per mi no ho és en absolut. Tot és igual d'important. Per mi hi ha altres repertoris on el cantant està molt més en directe, exposat amb la música i amb el públic, que quan canta una òpera, que és una qüestió molt més d'equip, no? On un és, encara que faci el protagonista, és més una herramienta, no? de tota una maquinària enorme, no? On fas la teva part només, no? quan es fa un concert hi ha una responsabilitat molt, molt més gran. Hi ha una connexió amb la música i pots estar dient durant una hora, dues hores, moltíssims missatges de molts compositors i de molts poetes. És per mi molt més profund. Però penso que... Que sí, que hi ha una... Ja m'he perdut, no? Perquè m'he anat...
No, jo et deia
estàvem parlant d'aquesta versatilitat...
El fet de passar... Sí. També hi ha un altre aspecte que és més important. Sí. De fet, ets una mezzo, però, sí, en canvi, sí, doncs hi ha uns registres que a vegades no són...
Que ho vas comentar. Estrictament... La primera ressenya que vas escriure quan jo he cantat, vas dir una cosa que ja em vas captar de seguida. Vas veure aquesta evolució, aquesta, bueno, està cantant una àrea que és més reconeguda com mezzo-soprano i després canta uns aguts que algunes sopranos tenen problemes, no? I dius, aquesta facilitat d'on ve, no? Doncs penso que és una flexibilitat, ja em veus, no sóc l'única, penso que és una línia vocal, que és difícil d'entendre, però em sembla que les persones que estan dintre del món i que porten temps en això ho saben molt, perquè jo mai oblidaré tampoc una anècdota que, de les que m'han passat tant en aquesta carrera, que estava audicionant a Ernst Merzendorfer, un dels grans directors que hi ha hagut a Viena, que va dirigir 40 anys a l'Òpera de Viena. Era molt gran ja, i l'any següent o dos anys després va morir. I ell em va contractar per fer el meu rol de soprano, realment, de soprano dramàtica, tremendo rol d'Abigail de Nabucco, al Festival de Santa Margareta de Viena, que és un festival que són com unes termes de Caracalla, però més grans encara, són 7.000 metres quadrats només d'escenari. Doncs em va donar 10 funcions per aquest rol. La primera audició que vaig fer de soprano, anava allà, vaig estar 4 anys estudiant amb Enzo Spatola, un gran professor italià que està aquí a Espanya des de fa temps, preparant aquest repertori de soprano dramàtica, perquè jo li deia, no, jo soc mezzo soprano. Tu ets el que... Bueno, jo et veig de soprano dramàtica, anem a fer aquest treball. Tu vols intentar-ho? Sí, sí, sí. I vaig estar 4 anys estudiant Nabucco. O sigui, increïble, no? Dius, bueno, què estava fent? Doncs jo estava fent una evolució. Per mi això tenia molt... Bueno, acabo, em diuen de fer aquestes audicions com una cosa predestinada. Em trobo unes persones al carrer i em diuen, escolta, hi ha aquestes audicions, per què no vens? Ah, pues sí! I vaig, i anem tot un grup, i m'agafen per 10 funcions de Nabucco. I en aquesta audició, el senyor Ernst Merzendorfer tenia el meu currículum, que diu, doncs, que si la vida breve, con Friedrich de Burgos i les Carmen i tot això, i deia, ha cantat vostè, en alemany, no?, ha cantat vostè vida breve, digo, sí, i li dic, dels nervis una mica, no?, allà, dic, sí, senyor Merzendorfer, és que jo canto de mezzo-soprano, soc mezzo-soprano, és la primera vegada que faig una audició com a soprano, em va sortir dels nervis, allò que no saps ni què dius, que dius, a veure, si em justifico una mica, no?, per veure com va això. I em va donar un crit, em va dir, cállese, póngase allí en el piano y cante. No volia saber res. I això em va donar una força, i en comptes de dir, vaig dir, ah, pues ahora me voy a callar, me voy a poner en el piano y voy a cantar. No? I vaig cantar aquesta ària, que és recitatiu, ària i cabaleta tan tremendo, de Nabucco, i em van donar 10 funcions allà mateix. No volia saber res. Vull dir, ell va preguntar això de la vida breve perquè li va cridar l'atenció, no? És una obra molt interessant, però res més. Jo, que li contés cuentos, posa't allà i calla i canta. No? És l'únic que vull saber.
Com a mestres has tingut diversos, evidentment, seria, sí, el que estaves explicant, però potser el primer, Miguel García Morante, com el Manuel García Morante, com el primer...
Gran músic i professor, perquè ell era el repertorista del Conservatori del Bruc, Municipal del Bruc de Barcelona.
Vas començar a l'Ari del Bruc, sí, i després vas passar al Liceu, no?
No, al Liceu no.
A l'Escola d'Òpera.
A l'Escola d'Òpera, perquè vaig, sí, conèixer en Jerzy Artis, també un professor... Bueno, Jerzy Artis va ser com professor ja vocalment molt important per a mi.
Ara diré una anècdota, i és que fa 3 setmanes vaig fer una entrevista amb en Ramon Gené,
sí?
I en Ramon Gené va anar amb el Jerzy precisament d'acomiadar per la Victòria.
Oh, sí. fixa't. O sigui, Victòria de les Àngels...
La Polònia, per dir...
L'admirava molt.
Sí, 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 sí.
A Polònia ell donava moltes classes. Sí, sí, ella sí. A Barcelona està molt vinculat al Liceu sí, i a Catalunya. Normalment va fer l'estreno de Tiresias,
sí.
De Soler, sí. va fer diversos estrenos importants i l'estimaven molt perquè és, i encara canta, i és un grandíssim músic i artista i cantant.
Quin
i diries, professor
quin
meravellós.
Quin diries que és el que més t'ha influït en aquest sentit?
Va ser el primer influenciant, realment, el primer professor que em va influir, perquè jo estava molt, molt verda en aquella època. Jo amb 25 anys estava encara cantant amb una veu que no se sabia. Hi havia uns greus, després hi havia un forat i després hi havia uns aguts que cantava la Reina de la Noche, però com puc donar els aguts de la Reina de la Noche i després no fer una primera octava, no? Una segona octava, que és on es canta normalment amb una seguretat, no? I després tenir uns greus. No? Es veu que això, després, ho saps, no? Més tard, després d'aquesta època tan crítica que dius jo, què em passa, no? Doncs aprens que és normal, perquè és un tipus de veu una mica així absoluta, no? Que no es pot qualificar amb moltes possibilitats i que pots realment decidir què vols fer o quina direcció vols. De fet, la meva segona professora i més rellevant que em va significar molt a la meva formació, Susan Dennis a Viena, una professora a nivell privat. Jo estava amb una beca a la Universitat de Música, però tenia aquesta professora privada i és molt, molt especial. Aquesta dona, la primera vegada que em va veure, em va dir, tu pots triar. Tu pots ser una mezzosoprano o una soprano. Què vols ser? I li vaig dir, ah, doncs mezzosoprano. No sigui que... Jo sempre he pensat que ser mezzosoprano és un lloc còmode. És el meu lloc d'on, a partir del qual puc actuar, no sé, decidir, veure, intentar, no? Però aquí em sento bé, no? No, si de repente, doncs, ja soc soprano, com altres cantants que han fet aquest salt, no? Violeta Urmana, per exemple, ha sigut molt coneguda com mezzosoprano. I després ja fa aquesta evolució, que és molt normal i molt freqüent en una mezzosoprano, i ja només és soprano. Doncs, bueno, hi ha un públic de cada, no? Hi ha un públic que diu, oi, quina pena, no? M'agradava més de mezzo. I altra, no, quina soprano dramàtica ha nascut, no? Doncs, bueno, jo aquest salt decisiu i irreversible no l'he fet mai, perquè em sembla que no, la meva característica, però no deien, no hi ha dos veus iguals, no és per això, tampoc.
Pues per això jugues una mica amb aquest tipus, aquesta tècnica, per poder fer, segons el moment, una cosa o una altra. Amb aquest concert de demà, precisament, el que es dona... Potser una mica és això.
Sí, vocalment es dona això, musicalment, però vocalment es dona
que
aquesta
santutge,
dificultat.
La santutge és una cosa i, en canvi, la Rusalka és una altra.
Sí, bueno, comencem en un Per Gynt, que m'han ensenyat que es diu Per Gynt, la primera classe de noruego, no? He donat classes de noruego. Bueno, aquí cantaré en noruego, en italià i en txeco, no?
Sí,
o sigui que això és molt interessant, no? Els cantants cantem en molts idiomes i és molt divertit, que no tenim una noció de l'idioma molt
profunda. Ha de ser la suficient per poder transmetre.
Sí, fonèticament ha de ser suficient. Sí, he estat amb una persona que és un català, però que ha viscut 20 anys a Noruega, ja és parla perfecte com un natiu. I hem estat treballant. Doncs Per Gynt és una meravella, perquè és una obra que quan la canten són normalment sopranos. I és una soprano... Doncs a mi m'agrada molt una soprano que es diu Sissel, que és molt coneguda com cantant popular. No és per res una cantant de trajectòria operística ni lírica. I per mi no hi ha cosa més transparent i més pura que aquesta veu. O sigui que no és catalogable. Això ho pot fer una mezzosoprano, una soprano, una cantant popular, una cantant que sigui maco, que soni noruego. O sigui, obert. El noruego és obert i és cristal·lí. I ha de ser musicalment... adequat.
En aquest cas, el concert, Josep, està fet amb aquestes dues parts, el Pirgin per una banda, doncs, i després separat de l'altra, però podríem dir que hi ha una, a la segona part sobretot, hi ha una cadència que va pujant fins a arribar a aquest punt final, una cosa tan suau, tan melòdica, tan lírica.
Sí, jo penso que és un concert... Bueno, això que deia l'Anna, també hi ha una qüestió que les veus a vegades pensen que és pura genètica, i la genètica és important, però també hi ha molt el treball. I aquí es veu... O sigui, la gent que arriba no és gent que té unes condicions innates, és gent que té condicions innates i, a més, ha treballat moltíssim. Perquè es pensa que la veu, mira, surts perquè tu has nascut amb bona veu, i no, en aquest cas no és veritat.
Hi havia aquell tòpic, aquell tòpic antic de físic, doncs els tenors, i tenien un cos, un pit, no? Que semblava que pogués, i en canvi, en aquests moments estem veient...
No, és tècnica, és molta tècnica, per això vull dir que jo entenc perfectament el que ella diu, que quan treballes una cosa pots arribar... pots arribar a fer aquell diguem-ne, arribar a aquella tessitura, a fer aquell repertori...
És una evolució tècnica.
Perquè ho has treballat molt.
Una evolució tècnica, que es parla poc, perquè sempre hi ha aquesta idea com si els cantants fóssim una mena de miracles de la natura.
Exacte. I avui en dia també hi ha un nivell d'especialització que abans no existia. O sigui, fa 30 anys, per exemple, no passa com ara, que diu, no, jo només faig aquest tipus d'obres reduït, aquest personatge. Abans
un marketing, és per donar-te a conèixer, és molt més fàcil aquest camí. Jo he tingut molt difícil, i ho tinc, perquè no he volgut mai, tampoc m'ha sortit aquesta ocasió, perquè potser si hagués tingut una oferta, no? Doncs, però no ha passat. Llavors jo ho veig de forma positiva, que he sigut més lliure, però també hi ha un preu a pagar, no? Vull dir, no sóc una cantant que em poden classificar fàcilment. Ah, la tal, la qual. Hi ha una cosa que està claríssima, que mai he fet ni faré, algú que no ho pugui fer de manera excelsa. No només bé per sortir del tema, sinó bé, ja més excelso, arribar a la sublimitat, això ja és una cosa una mica subjectiva, no?, de cadascú, i això, però jo haig de tenir una sensació de que tot el que faig ho faig bé, ho faig excel·lentment, més que bé, i aquesta capacitat llavors és més difícil, perquè avui en dia tot és molt, per exemple, en el món de l'òpera, en el món en general de la professionalitat, no. Vull dir, és molt interessant perquè en surten moltes invitacions a fer coses interessantíssimes, però com que no estic només fent una coseta, doncs és com, bueno, no? Després la gent mira un públic que aplaudeix a rabiar, que plora, que mai he tingut cap mena de dubte de qui he nascut per fer això. Però no sóc per res una cantant mediàtica ni amb un màrqueting, no? Però això també et diu que tot és un màrqueting. Vull dir, tu dius, això és el millor de tal, i ja està. I aquesta persona, no?
Jo volia preguntar una cosa quan penso la reacció del públic, i és, tu has actuat per tota Europa, diguem en aquest cas, però també a Mèxic, també a Brasil, últimament has fet una cosa a Brasil.
Sí, a quasi tot Amèrica Llatina.
Tu has notat una resposta diferent, una reacció diferent, doncs, fent el mateix?
No, el públic és, em sembla que és el mateix a tot arreu. Un públic content, un públic entusiasta, és a tot arreu. Jo no diria, home, alguna vegada m'ha passat, com tots, dient que un públic una mica fred. No sé, però sempre, perquè som molt sensibles, som hipersensibles a això, no? Vull dir, a veure com reacciona la gent, però...
Jo tinc la impressió que aquí... Ja diem-ne, Europa és un públic una mica més gran, i tinc la impressió de que Sud-amèrica és un públic una mica més jove, en general, no? Aquesta cosa que aquí diem, ostres, aquí s'ha de rejuvenir el públic, doncs, no sé, veus actuacions d'orquestes sud-americanes i veus, veus allà una alegria i un esdeveniment, diguem-ne, més juvenil, diguem-ne, no? Més trencador. Aquí es comunica com si la música, entre cometes, clàssica és més per persones grans, i allà no.
Hi ha un desenvolupament realment molt interessant a Amèrica, tota Amèrica Llatina. Em sembla que el famós sistema venezolano d'orquestes juveniles va ser, m'ha passat una cosa meravellosa, perquè he cantat ara mateix a Brasil amb Gregory Carreño, que és un dels fundadors del sistema, amb José Antonio Abreu. José Antonio Abreu va ser el seu professor, i després, de seguida...
Català, Amèrica, exiliat, català exiliat.
Sí, grandíssim músic, creador d'aquest... Bueno, és que jo no sé, aquesta experiència és impressionant.
Potser la gent no ho sap, però ho explico molt breument. Allà el Ministeri de Sanitat, no el de Cultura, va finançar tot un esdeveniment en què eren orquestes perquè la gent deixés d'estar al carrer i estés fent música. I llavors aquest moviment es va ser tan gran, es va ser tan socialment tan important, i tants milers de persones, que es va aconseguir crear un sistema d'orquestes amb el que cada barri tenia una orquestra, cada poble en tenia una, els millors amb l'orquestra superior, i al final d'una selecció de mils i mils de practicants de música simfònica van aconseguir fer una orquestra absolutament brillant, absolutament de primer nivell. Per exemple, el Dudamel, el director, doncs va començar aquí. I nosaltres a l'orquestra tenim gent que va començar aquí. O sigui, va haver un moment que allò va ser una gran escola de músics d'orquestra que malauradament es veu que ara, per qüestions polítiques, doncs, no està tan bé com estava fa uns anys, però que realment va ser una cosa molt important i un model a seguir. O sigui, el model ja no som, ja no és Occident. El model està a Venezuela, el model està a Àsia amb algunes coses de culturals. Vull dir que en aquest moment hem de ser una mica modestos i no pensar que nosaltres som el centre del món, sinó que el que s'ha de fer és treballar molt per estar amb els punts importants. Vull dir, per estar en un moment, en un lloc d'excel·lència, has de treballar molt.
La música clàssica, el que està passant al Japó i a la Xina, és impressionant.
Sí.
O sigui, la creació de moltíssimes orquestes simfòniques a la Xina.
I de gran nivell, de grandíssim nivell.
Tenim una Sant Cugatenca, Elisabet Frank, l'autista, que està en aquest moment a Tianjin, si no m'equivoco, i està, doncs, fantàstic, una orquesta amb un espai, amb unes condicions del tipus més avançat que et pugui imaginar. No, tu, Anna, anem dient una mica a la teva història, perquè, com dèiem, aquesta versatilitat et porta a fer uns salts de vegades una mica especials. I tenim també projectes en aquest sentit, perquè, si no m'equivoco, el mes d'abril estrenaràs una cosa a Màlaga.
Sí, estic a una òpera de Miquel Ortega, un compositor que admiro moltíssim, perquè, a més, també com a persona he pogut tenir una amistat amb ell des del moment que va fer un cicle, va composar un cicle de poemes, un cicle de cançons sobre poemes del meu germà Rodolfo, Les nueve gacelas por el monte Líbano, i que és un cicle que ell adora també, que ell el té amb molta consideració, li agrada molt, és un gran cicle de cançons, i que he cantat per tot arreu, per al món, a tot arreu on vaig, per Amèrica Llatina, Europa, a Argèlia, que he anat bastant a cantar a Argèlia, i ara el mes de juny tornaré, tinc una altra gira a Argèlia, he estat invitada. Argèlia he cantat a Oran, al Teatre Regional, que ara torno al juny a cantar a una gira, i també a Argel, i a Argel, després de l'èxit d'Oran, em van invitar a Argel al que és el gran festival simfònic d'Argel, es diu Festival Culturel Internacional, que és realment internacional, i és un festival enorme, molt, el gran festival que hi ha al país, que està passant, el país està passant una època molt, molt especial, molt crítica a nivell polític, però aquest festival s'està salvant, s'està fent, s'està continuant fent. I jo vaig inaugurar aquest festival el mes d'octubre passat. Va ser una experiència maquíssima. Després, cada dia actuava gent del món sencer. Em sembla que van de tot arreu, de tota Espanya, d'Europa, de Xina, de París, gent de l'Òpera de París, moltíssima gent. I vaig poder fer aquest... Em van invitar a fer tot una... Era una gala com la que anem a fer el divendres, molt semblant, parts d'orquestra, parts de soprano, I després també cor, i vaig també cantar com a avís, no com a avís, estava al programa, una cançó en bereber, del gran cantautor Idir, un cantautor molt conegut, argelí, Idir, Ay al-Girino, i la gent, quan van sentir aquests compassos primers de l'arpa, van començar a aplaudir, ja sabien que era Ay al-Girino. Imagina't si és popular. Experiències que dius, com em poden passar aquestes coses, no? El meu pare va viure a Argèlia, i tot això té una màgia per mi, vull dir, jo, que dius, no sé què ha sigut primer, si l'ou o no, però el cas és que jo estic allà cantant a un lloc on el meu pare amb 25 anys se'n va anar de Suïssa, deixant tot aquesta... Ell era professor, tenia un sueldo com professor socialment, estava establert la seva nòvia per casar-se i tot, i se'n va, deixa tot, agafa la motxilla i se'n va amb 300, amb els famosos 300 francs suïssos, al Sahara Argelino a viure. absolutament integrat en aquesta, en aquest lloc. Va aprendre en qüestió de 3 mesos, ja parlava argelí, bereber i de tot, i va estar 2 anys vivint allà amb els pares blancs, que eren francesos,
sí.
Sí. I d'allà és quan passa al sud d'Espanya, i aquí coneix la meva mare a Granada, perquè la meva mare va estudiar a la universitat una carrera que es diu Kindergarten, que és molt maca, que és de nens petits, però és un mètode d'aquests molt creatius que va inventar Froebel, un alemany o un suís, precisament quina casualitat, no? I és que, bueno, tenia que fer tota la carrera de piano i pintar i tot per ensenyar els nens d'una forma creativa, pintant, sí, cantant, tocant. I quan acaba això, comença a treballar un any i diu, bueno, jo vull conèixer la meva família paterna, que estava a Espanya. I va venir així, i allà es troben, vull dir, com d'una forma totalment...
Aquest director que té que anar a col·laborar a Màlaga per aquesta estrena, el Miquel Ortega, precisament va venir a dirigir l'orquestra...
Sí, ho recordo perfectament.
Fa un any. I també va fer una obra seva molt interessant, vull dir, és un gran compositor i també director.
Bueno, diguem que l'obra és La Casa de Bernal d'Alba, que no ho comentava, La Casa de Bernal d'Alba, una versió operística, preoperística.
Que es va estrenar, em sembla que el 2009, a Santander, jo conec aquesta història perquè jo encara no el coneixia a ell, però ens vam trobar, ens vam a Madrid, jo encara vivia a Madrid, i ens vam presentar. I va ser també quan ell va començar a llegir els poemes del meu germà, que li van encantar, i des de seguida ja va escriure aquest cicle, i ell em volia donar un rol a la seva Casa de Bernal d'Alba, que era una òpera que portava molts anys que no havia estrenat, i per fi s'estrenava, i em volia donar un rol. I, bueno, per unes qüestions així esotèriques d'aquestes que passen en aquesta carrera, doncs no vaig estar en aquest estreno, i han passat els anys, i cada cop que l'han estrenat, doncs era el mateix elenco, no? I jo em vaig quedar amb aquesta espinita de mira que mai cantaré La Casa de Bernal d'Alba de Miquel Ortega, perquè l'admiro molt, és una obra que m'encanta, de Lorca, i que m'encanta musicalment la seva partitura. Em sembla que vaig ser de les primeres persones que la tenia, i encara la tenia allà, oh, ara quan... I de repente em truca al teatre, que, bueno, hi ha hagut una baixa, així mateix, no? Hi ha hagut una baixa, i m'han dit, del Teatro Cervantes, m'ha dit Miquel Ortega que et truquéssim. No m'ho puc creure, això. Vull dir, això és... això
el destí,
és el destí, però, de més, és ser una gran persona, perquè aquestes coses es poden oblidar fàcilment, no? I normalment els compositors són els que decideixen.
Però si ho recorda, vol dir alguna cosa. Fas l'Amèlia, el personatge de l'Amèlia, no?
Ojalà, no? Em sembla que faig un personatge que és petitet. Tots són germanes que estan per allà. Totes estan allà. Són personatges molt actuats, no? Però hi ha els forts, no? Jo tindria que haver cantat una Martirio o una Amèlia, però, bueno, estic fent, com es diu, Adela o alguna cosa així.
Amèlia.
No, Adela.
Adela.
Sí. I, bueno, és més petitó, és menys dramàtic, però està al principi i és l'última que diu algo. Vull dir, està al principi i al final, no? És molt present. Bueno, i a més el que li vaig dir jo con tal d'estar en tu casa de Bernal d'Alba, com si barro l'escenari. Encantada.
Seguint amb el concert que tindrem demà, Josep, diríem que està equilibrat amb aquesta búsqueda de dir sinfònica per una banda i òpera per una altra, o cant per una altra.
Jo crec que la gent veurà aquest esforç de fer un concert, diguem-ne, en què la veu és tractada com un instrument molt important, però un instrument més de l'orquestra, i en què hi ha molt de color, hi ha molta varietat, en què l'orquestra agafa algun moment el protagonisme, després el cedeix a la veu i l'acompanya. Vull dir, a mi particularment m'interessa molt que els treballs que anem fent també serveixin perquè l'orquestra sempre tingui un repte, sempre faci un pas endavant, i en aquest cas, doncs, aquesta flexibilitat que ella té, doncs també la demano, i crec que és necessari per l'orquestra i per fer un concert, diguem-ne, poètic, no un concert d'òpera amb el sentit de dir anem a fer les àries més conegudes de la història, sinó un concert de música amb música, de, música gran, amb una gran soprano i que estigui ple de sensibilitat i de matisos i de coses. Vull dir que no és només l'aplaudiment aquest gratuït perquè és una obra molt coneguda, sinó que hi ha moltes delicatessen i moltes músiques molt interessants que crec que el que deia al començament de tot, que agradarà no només al públic de, el públic de sinfònic, diguem, el públic musical, sinó també al públic, públic d'òpera, amb el públic que adora les veus i que veurà matisos diferents. Vull dir, és un consell, jo crec que el programa és força interessant.
Diguem que en aquest cas tu no dirigiràs, que és el Manu Cosí,
nosaltres diríem, sí,
que serà el director del concert.
Exacte.
Que diria... malauradament no l'hem pogut tenir nosaltres, però...
Sí. Un grandíssim director, sí, també, amb el que he tingut el plaer de cantar i de gravar un disc molt interessant.
Has fet un tot de ben bé.
Vam fer un concert el 2010 d'homenatge a, Cristóbal Halfter,
sí,
per als seus 80 anys. L'Instituto Cervantes de Bremen va, té una col·lecció de discs que es diu en Polifonia de Compositores. Cada any es dedicava a un compositor. I aquell any, com Cristóbal Halfter complia 80, es va dedicar a Cristóbal. I, bueno, jo és una de les persones, també el seu fill Pedro, que he cantat moltes obres d'ells. He cantat i he gravat El Quijote de Cristóbal, he cantat molt una obra que és tremenda, que és de veu i piano, però és, són 15 minuts, que es diu Ceremonia, Elegia de Genòfanes, i altres coses, i de Pedro també. De Pedro vaig estrenar la primera, penso, i única obra fins a l'actualitat, que ell també és compositor, i és una obra que, a més, va, ell va anar creixent, desenvolupant, que va començar de cambra i després l'hem fet sinfònica. O sigui que, i vam fer aquest disc, i és un disc molt, molt interessant, tot amb obres de Cristóbal, que és un compositor molt important, de les últimes generacions, no? De, obres de cambra, també en aquest disc, em sembla que el que vam fer amb Marc Moncusí són les cançons de l'Àndalus, amb quartet de cambra. Molt, molt interessant, sí, sí.
El Marc Moncusí té una carrera ja bastant extensa,
sí,
i crec que té, sí, una categoria que seria...
A nosaltres ens agrada, a veure, nosaltres, perquè ja fa uns anys, doncs, que convidem cada any a diferents directors i sempre busquem una mica l'equilibri, no? Director, diguem-ne, més mediàtic i més conegut, i també directors bons, però que potser no són tan coneguts aquí. Per exemple, en aquest cas el Marc ens ha dirigit molt en altres països i aquí, doncs, per lo que sigui, per circumstàncies o per lo que sigui, doncs no és tan conegut. Però abans serà d'aquesta combinació. I en aquest cas, doncs, bé, amb el Marc també, també teníem pendent de convidar-lo, doncs vam aprofitar una mica aquesta vinentesa. També és cert que jo sabia que havien treballat junts, doncs també això també és una garantia, no? Perquè ja saps que es coneixen, sí, i tal. I bueno, i hem lligat aquest programa que esperem que aquest divendres sigui un gran èxit.
Esperem que sí. Anna, jo per acabar aquesta conversa, que podríem allargar-la molt temps, però ja saps que a la ràdio doncs hi ha un temps determinat, no podem passar, perquè si no, després no quadra. Jo et volia preguntar una mica aquest futur que tu albires, aquest futur primer que tu veus. Per una banda, el mes d'abril, aquesta participació amb la Casa de Vela d'Alba, i hi ha alguna cosa més en aquest moment que puguis avançar?
Sí, tinc aquesta gira per Argèlia, que és també força interessant perquè estic presentant un recital que és molt especial per mi. Es diu Mis Raíces, i és un recital, doncs, que he estat... fa molts anys que estic pensant en aquesta idea i finalment ja l'hem desenvolupat amb el pianista Luis Fernando Pérez, que és un boníssim pianista, que company també de l'Escola Reina Sofia, que sempre havíem volgut fer alguna cosa junts també, no? I finalment, doncs, ha sortit això. És com... Bueno, com si fos el meu recital. És un viatge emocional per tots els llocs, per lo que es pot resumir com la multiculturalitat dels meus orígens, no?
Comença a Suïssa.
Comença a Suïssa amb Otmar Schuck i alguns dels seus líders. Passa per França, que és també part de la important origen materno de la meva mare. Continua tot el Mediterrani, les Illes Canàries, també, origen materno, Catalunya, tan important, porto 50 anys visquent a Sant Cugat, com tota la meva família, passa per Andalusia, el meu avi, i te'n vas cap a Cuba, on vaig néixer, i la meva mare, i bueno, i amb una cosa molt especial també, que em sembla que és bastant insòlid, perquè és una selecció de cançons de Bola de Nieve, d'aquest genial artista cubà, però amb una versió de cantants clàssics, no? Entre comelles, perquè això de clàssic, no? Però bueno, una cantant lírica amb un pianista clàssic no és gens freqüent. Sempre si hi ha un apropament a Bola de Nieve o a la música popular cubana, és sempre des de la música popular. No he sentit mai a cap tenor o cantant o soprano, i em sembla que això és bastant original, i estic molt feliç perquè és el pistoletazo de salida d'aquest projecte, que després anirà, doncs, em sembla que tindrà un recorregut important. I també hi ha un altre projecte que estic paral·lelament presentant, que això es podrà, ja serà una realitat a partir del segon semestre de l'any, que té que veure amb molts aspectes, no? No només amb les dones i la creació de la dona, que li ha tocat una mica, ha caigut pel seu propi pes. He fet molts estrenos de compositors i ara li toca a les dones, és el seu torn. I ja he fet a Brasil, aquest mes de gener, dos estrenos molt interessants. Hi ha un pont entre Espanya i Mèxic. Vull una compositora de pràcticament totes les comunitats d'aquí. Estic buscant una compositora catalana, per cert, i d'Amèrica Llatina. I, bueno, són composicions basades en poemes en ladino, en judeo-espanyol, d'una gran poeta mexicana, Miriam Moscona. Bueno, un projecte força interessant que tindrà també, estic seguríssima, una gran sortida, i a més que és un projecte discogràfic entre altres, no?
Déu-n'hi-do, jo penso que quan m'has dit Bola de Nieve m'he quedat d'entrada paradíssim, perquè hi ha poquíssima gent que tingui idea de qui era Bola de Nieve, i des del punt de vista del bolero va ser extraordinari. Va ser una de les figures més extraordinàries cubanes que es poden imaginar.
És dels més genials artistes que hi ha hagut a Cuba i al món.
I maltractat.
Sí.
Per la seva condició de negre i homosexual.
Sí. I, bueno, però no hi ha dubte, em sembla, avui en dia, a nivell mundial, de qui és Bola de Nieve, i em sembla que això és un tribut que haig de fer, no només a tots els compositors i a la música i al repertori, el gran repertori cubà que hi ha líric, que hi ha hagut grandíssimes veus, sinó també aquest repertori de Bola de Nieve, que està, penso, en el meu ADN, no? Que he sentit i que coneixo els textos, les cançons, les canto sobre els discos des que sóc petita, no? I, bueno, m'encantarà presentar això també aquí.
A veure si és possible, a veure si ho aconseguim.
Sí.
Anna Hasley, moltes gràcies per haver vingut. Estic molt content perquè tinc aquesta ocasió i poder parlar, perquè tenim una llarguíssima llista de coses que podíem comentar, i Josep, no cal dir-ho.
Bueno, jo vull acabar dient que no es perdeu, perquè és irrepetible, és únic, és excepcional, el concert d'aquest divendres al Teatre Auditori amb l'Anna Hasles de solista.
Estem per això, sobretot. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Estem escoltant a Hessler amb Suïcidi de Ponchielli, i avui aquesta agenda que us pararé és precisament explicar-vos el que no es farà, més aviat que pas el que es farà, però em sembla important dir-ho. Teòricament, avui dijous a les 9 al MUT del Casal de Torreblanca hi havia cançó jazz mediterrani amb Carol Ortiz,
veu i clarinet, i Sandrín Rubillar, violoncel i Bartomeu Berengui, guitarra, i no sabem encara en aquest moment si es farà o no. En canvi, sí sabem que no es farà aquest concert que estàvem parlant fins ara amb l'Anna Hessler i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que ha quedat anul·lada. Ha quedat anul·lada i estarà ajornada, vull dir, estarà ajornada fins al dijous 14 de maig, a les 9 de la nit també al Teatre Auditori. Els espectadors que ja tenen les entrades podran fer servir les mateixes, i les persones que no puguin assistir el 14 de maig amb aquest concert ajornat hauran de notificar-ho abans del divendres 24 d'abril per correu electrònic a teatreauditori@santcugat.cat i se'ls farà la devolució de l'import de les entrades. Si heu comprat les entrades per internet o amb targeta de crèdit, l'import d'aquestes, una vegada manifestat que no podeu assistir a l'ajornament, es retornarà automàticament en els propers dies de la comunicació, en forma d'abonament al compte de la vostra targeta de crèdit o dèbit utilitzada en el moment del pagament. I en el cas d'haver-les pagat en efectiu, us preguem que passeu per les taquilles del Teatre Auditori en l'horari habitual, i també doncs, serà el mateix. En el cas del dissabte, que estava previst una actuació d'It Dansa, de la jove companyia de l'Institut del Teatre, també s'ha anul·lat i ha passat exactament igual, s'ha ajornat. En el cas d'It Dansa, s'ha ajornat fins al dia dissabte 17 d'abril a les 6 de la tarda, o sigui, continua sent dissabte i continua sent a la mateixa hora, però el 17 d'abril, i a les condicions de les entrades són les que he comentat fins ara, o sigui que els espectadors que ja tenen les entrades poden fer servir les mateixes, cap problema, i si no, abans del 24 d'abril s'ha de comunicar als que no hi puguin anar-hi, i per tant la devolució serà pels mitjans que abans he comentat. També teníem un concert el divendres, el primer on s'inaugurava el 8è cicle de música sacra coral a l'església del monestir amb el cor Lux, però aquest concert també s'ha anul·lat, i com a conseqüència, en aquest cas, no sé si hi ha gent que hagi comprat les entrades anticipades, però evidentment podem fer servir, suposa que això s'ajorni fins a un altre dia, que serà el més probable, doncs, que pugui fer-ho. I també s'ha anul·lat el de Juan Gómez del Canca, o sigui que en aquest cas podeu fer el mateix que he dit abans, només que en aquest cas no sabem quina data hi ha d'ajornament. Què hi farem? Adeu, fins la propera, si podem.
No me gusta el fútbol.